La pluja caigué amb més força i la llum elèctrica disminuí d'intensitat. Des d'un extrem de l'escó, un dels companys va preguntar:
I tu, no saps cap història nadalenca?
Sí, em sé la meva. Fou durant una guerra, també la meva guerra. Hi ha tanta passió pels temes i un amor tan gran pels punts de vista que potser no existeix ni un sol home de la nostra generació que no hagi participat en un conflicte bèl·lic, o almenys que la seva vida no s'hagi vist modificada d'una manera fonamental per topades militars.
La meva guerra fou petita, si se la compara amb les obres mestres del gènere. Per què hauria d'exagerar, ara, sense saber si em dóna més o menys importància el volum relatiu d'uns fets que m'arrossegaren sense poder-los modificar? El cas és que la meva guerra tingué tot el que calia, la tristesa i el dolor necessaris, i la sang sàviament repartida per boscos i carrers. Sovint acluco els ulls i la veig encara formant innombrables claps per tot el país, en diminuts bestiols, escorrent-se amb lentitud pels troncs dels arbres o per les parets encalcinades o tenyint les pedres amb l'empremta de mans en crispació. La veig, i això em permet tenir sempre corrent la meva nostàlgia, obrint-se com una flor, com una taca en el rostre i el pit d'amics meus, xupant la roba i les corretges, oferint a la vida exigües sortides fluvials. Però la meva guerra, com totes, compensà moltes coses amb la màgica naixença de la companyonia. Com s'estimen els homes que comparteixen una mateixa por. Jo tenia un company inseparable. Vull dir que dins la brigada a la qual pertanyíem, i tenint en ella una missió semblant, procuràvem estar junts tot el temps possible. Cada matí sortíem a recórrer les línies i marcàvem la posició de les unitats menors en uns calcs de paper transparent que havíem preparat la nit abans. El front fluctuava i nosaltres érem els primers a tenir esment dels canvis i registrar-los. De vegades ens donava feina retrobar una secció o una companyia que el dia anterior teníem ben localitzada. Trescàvem pel talús dels barrancs i les faldes de les carenes, tot seguint senders rurals o bé obrint-nos pas a través de les bardisses, amb l'ànima encongit per la temença d'endinsar-nos en terreny enemic. En Joan Almós, el meu amic, parlava sempre mentre caminàvem. Tenia una mena d'obsessió nadalenca i assenyalava la seva vida passada i la previsió del futur amb fites que anaven de Nadal a Nadal. No podria dir si ell era exactament així o si la impressió que ha quedat en el meu esperit prové del fet que la història que conto s'esdevingué durant els dies 24 i 25 de desembre de l'any de les acaballes de la guerra. Les nostres posicions havien sofert un foc seguit d'artilleria, una escomesa persistent, tenaç, sense la treva de les nits. L'enemic feia ostentació d'abundància de material amb una prodigalitat excessiva, una mica de nou ric. A l'alba del dia 24, els canons callaren de sobte i vingué aleshores la pesada feina de repassar els danys, la terrible rebaixa d'inventari, sense la qual les guerres arribarien a tenir l'aire de grans fontades deportives. Començaren a arribar reports comunicant que el sector que havia sofert més era el corresponent al 12è batalló i el coronel ens ordenà a l'Almós i a mi que comprovéssim les variacions de la unitat. Era una insòlita ocupació, aquella de calcar la mort damunt d'un mapa, però el soldat pren el pretext del deure per sublimar-ho tot. Sortírem sense que el matí acabés d'alçar-se. La boira baixa posava una mena de cel a la mesura humana i empetitia el món, canviava els decorats habituals per uns altres de rutes més incertes. Feia molt de fred i la terra, coberta de gebre, esclivellava sobre els nostres peus. Apagat, lent, com si no tingués res a veure amb la nostra feina, ens arribava el so de les ràfegues d'una metralladora. Breus, llunyanes, com els nusos d'una mà oculta que repiquessin damunt la fumassola.
Demà és Nadal,
anava dient l'Almós.
Demà els meus pares i els meus germans s'asseuran al vol de la taula, a l'hora de dinar, i parlaran de tota la vida. O potser no en parlaran, però la portaran a dins veient-la des dels Nadals coneguts i els que esperem. La mare posarà plats per mi i per l'Ernest, que es troba a la 30a divisió i que no escriu mai, i ens tindrà presents com si no ens haguéssim mogut de casa.
Les paraules de l'Almós em feien mal. Despertaven alguna cosa que jo obligava a dormir dins el pit amb una gran punya, perquè quan es deixondia em pujava per la gorja ocasionant-me ofec. trobàrem el cos d'un dels nostres companys amb el ventre obert, rarament desmanegat sobre un arbust. Veure algú mort, amb el mateix uniforme que portem, és una mica com veure's mort un mateix, una anticipació, una maqueta de la pròpia fi. L'espectacle mobilitza l'egoisme. La llàstima infinita i la temença es projecten sobre el jo i la pietat pren un caire personal. Amb una irritació justificada, vaig dir a l'almós:
ja em diràs quin Nadal tindrà aquest. Potser també trobarà la manera d'apariar-se un futur a base de Nadales.
L'almós va mirar-me amb fixesa i digué:
aquest tindrà per sempre més la seva festa. Cada any algú abocarà en aquesta època el seu rostre, el seu somriure, el ressò de la seva veu, i en recordaran només les coses bones. El reviurà net de tota culpa, mudat, sense el fang que ara el barreja amb la terra.
Sorrudament seguirem camí. Allò meu eren ganes de parlar en va, perquè també portava l'esperit nadalenc a dins i, de fet, podia imaginar-me el mort, dret, altra vegada i somrient amb un ram de flors a la mà dreta. No sé per què les flors. Haurien estat millors unes quantes neules, una barra de torrons o una petita copa en actitud de brindar. Però jo dissimulava els sentiments i les emocions i, ja que m'havia atribuït la part del malcontent, remugava. Vam passar un torrent que servia de llit a la boira i ens hi enfilaren vers un turó immers també en la grisa opacitat.
És estrany,
va dir l'almós.
Aquesta és la cota 114 i ja hauríem d'haver trobat alguna secció del batalló que busquem.
Ens adonàrem llavors del silenci que ens anava empresonant, impropi d'una guerra, per petita que fos. Era un silenci solemne, que recollia les nostres paraules i ampliava el brugit de les pedres que fèiem rodolar amb les botes. Havien cessat tots els escorcolls esdevinguts familiars, el regular de les armes automàtiques, el feixuc esclat dels obusos, els tiroteig aïllats, la remor dels avions...
Els creus capaços d'haver plegat de sobte sense avisar-nos?
Va preguntar l'almós amb una ironia tan lleu que no provar d'acompanyar-la amb cap somrís. Francament, jo els creia capaços de tot, però amb crits o planys o explosions. Aquella quietud somorta que s'estenia a flor de terra no semblava pertànyer al món que ens disputàvem amb tanta pugnacitat. Tanmateix, el fred es mantenia fidel i el dolor que ens causava, el malestar del cos tormentat per milers de fines gèlides agulles, ens oferia l'única i paradoxal sensació tranquil·litzadora, ja que ens permetia conservar a l'abast de les nostres percepcions un element quotidià. Ens vam topar aleshores amb el segon cadàver de la jornada aquella. No se li veia la cara, tenia el cap enfonsat en un bassal i l'aigua glaçada li soldava la cara a la gleva endurida, formant una compacta mort. Tenia el braç dret estès amb els dits encongits, excepte l'índex, que assenyalava clarament un dels dos camins de la cruïlla on l'havia sorprès el desenllaç. Era un viarany rogenc que s'alzinava pel coster fent voltes en aparença inútils fins a perdre's, com tot, dins la boira. Es pot creure que el destí es valgui en ocasions d'elements tan recercats? No ho podria dir, però l'almós i jo no vacilàrem. Sense dir-nos res sobre la tria, vam seguir la muda indicació del camarada desconegut.
El dinar de Nadal té un encís indefinible,
reprengué el meu company.
No és pas el fet de menjar millor o pitjor, amb més o menys abundància. Tu ja ho saps. És una mena d'amor parat com la taula i del qual es van servint els comensals, passant-se'l gentilment de l'un a l'altre.
I el 12è batalló?
Vaig preguntar jo, amb brusquetat, esquinçant la precisa imatge que evocava l'almós. En efecte, no era possible caminar tant pel nostre sector sense trobar éssers vivents, de la banda que fossin amics o enemics. Ens sentíem com uns minaires dins el boirat, descobrint una vena de pau, però temerosos i estupefactes, perquè no era allò el que cercàvem. A terra hi havia restes en dramàtica confusió. Cantimplores, gorres encartornades pel glaç, fusells coberts per una fina capa de neu. Pujaren per la falda d'un puig, amb l'esperança de trobar un mirador elevat que ens permetés veure alguna cosa més. Era una feble possibilitat, però ens empenyia un desfici que guiava els nostres passos. I el cas és que, en arribar al cim, s'obrí una inexplicable clariana. Els flocs es van desfer en tènues filagarses i una foradada entre els núvols va atraure la nostra atenció cap al tàlveg d'una petita vall, on s'agitava una grisa multitud. L'almós inicià el gest de descendir, però jo vaig aturar-lo.
Espera't, no sabem qui són. Acostem-nos-hi a poc, procurant de no ésser vistos.
Vam baixar, doncs, lentament, i ajupint-nos, cercant la protecció de les mates, detenint-nos de tant en tant per observar. Els homes aquells, tots eren soldats, s'agrupaven en un clos limitat per tanques de filferro. Tenien un posat greu, gairebé no es movien i el fred, gelant l'alè de milers de boques, posava cimeres blanques al cap dels silenciosos guerrers. Era tan sorprenent la presència d'una tropa així a la terra de ningú que, en un moment donat, vaig alçar-me oblidant tota precaució i l'almosa em va imitar sense formular les invocacions al seny que, en unes altres circumstàncies, li haurien servit per a raptar-me. El fregadís de la nostra roba damunt les branques de l'esbarzer que ens ocultava i el cruixir del glaç que trencàvem amb els peus van fer una fressa enorme en un medi on imperava la quietud. Un oficial, parat a la banda de fora de la tanca, va tombar-se i ens descobrí. Era un capità dels nostres, la qual cosa ens restablí la confiança, i quan ell va fer senyal que ens atenséssim, obeírem mansament. Això no obstant, en ésser a prop, ens adonàrem d'una mescla incomprensible. Els nostres uniformes, vells, esparracats, alternaven sense que passés res amb els de l'enemic, igualment bruts i misteriosos.
«Què és això?»,
preguntà l'almós al capità, donant la seva veu un justificat to de suspicàcia.
«És un camp de classificació»,
va respondre l'oficial amb calma. La nomenclatura d'una guerra és variada per tal de donar un nom a cada forma de servitud. Però aquell que acabàvem de sentir era nou per nosaltres, no el podíem identificar amb cap unitat coneguda. No se'ns acudia quina cosa es podia classificar en el fons d'aquella petita vall perduda i, si no hagués estat per l'entrenament que portàvem d'acceptar ordres sense esperar comprendre-les o que ens pleguessin, no hauríem entrat. Dins el camp, un sergent apunta els nostres noms, acompanyant-los amb les dades generals de filiació. Els homes formaven grups parlant entre murmuris i s'agitaven poc. No se'ls veien ni tristos ni alarmats, però tenien una expressió de curiositat, d'amatent espera. L'almós va fer dues o tres preguntes i els altres arronsaven les espatlles sense descloure els llavis.
Que em pengin, si ho entenc,
em deia el meu company.
Segons el bon sentit, no hi ha res del que veiem. S'hauria de tractar per anar bé d'una al·lucinació. Però et veig a tu tan real.
Va acostar-se'ns un xicot que, per la seva extremada joventut, devia pertànyer a les darreres lleves.
A tots ens ha fet el mateix efecte,
digué referint-se a les paraules de l'almós.
Com un somni. I malgrat tot, aquesta seguretat entre filferros no deixa d'ésser plaent.
Caminava amb les mans a les butxaques, arrupit pel fred, i la seva expressió variava, passant del to mofeta a la melangia. Vaig preguntar-li si feia molt que era allí, i em respongué que 2 dies. Pel que ell creia, era un període molt llarg a causa de dificultats relacionades amb el seu expedient.
Però què és aquest camp? Ho saps?
No, de segur no. Tothom s'imagina coses. Hi ha qui diu que la Creu Roja Internacional ha pres a càrrec seu la feina d'acabar la guerra sense sotracs i concentra combatents en centres així, per procedir a una esterilització bèl·lica i anar retornant els homes a les ocupacions civils.
L'almós es cobrí la cara amb un somriure ple d'agressivitat.
Això és una bestiesa.
Sí, sí, jo també ho crec. Em limito a donar-vos la informació que em demaneu. D'altres creuen que ens trobem en mans d'un organisme de recuperació que ha de tornar a les unitats respectives als homes dispersos en combat.
Tampoc no ens va semblar una explicació lògica pel fet de veure junts en el camp contendents de les dues faccions.
És el que dic jo,
proseguí el xicot.
M'atrau més una tercera versió que té pocs partidaris. Es tracta d'un camp de classificació de baixes per començar a posar una mica d'ordre a la pena.
Com?
Va interrompre l'almós.
Ja ens trobaríem fora del joc sense tenir-ne un esment?
Fins a cert punt,
respongué el jove soldat.
Aquesta conversa és una manera de donar-se'n, i ja que no ens hem mogut del terreny de les suposicions, val la pena de considerar-les bé. D'aquí en sortiríem per a integrar 3 columnes principals: morts, desapareguts i fugitius. Després d'una batalla tot és tan confús que un principi d'endreça mereixeria una aprovació general.
I posant-se sobtadament seriós, declarà que, pel que feia referència a la seva persona, no el sorprendria gens que l'enrolessin a la columna més ominosa de les 3. Va apartar-se el sarró que duia pengim penjam i ens mostrà en el costat dret de la guerrera una taca d'un vermell fosc. Quan respirava a fons, la taca s'humitejava reflectint punts de calor. Després, la roba absorbia la sang novament i tornava a regnar la tristesa mat de l'uniforme. L'espectacle ens va estremir. Segurament ens corresponia desfer-nos en recomanacions d'hospitalització, interessant-nos per la salut del nostre camarada. Però en comptes d'això, ens entrà una gran aprensió, com quan es parla de malalties i tothom creu sentir-ne els símptomes. Jo tenia un dolor suau, persistent, en algun lloc difús de l'esquena, i no gosava palpar-me-la. Vaig veure com l'almós es portava la mà dreta al bescoll i es mirava després al palmell. La comprovació devia tranquil·litzar-lo perquè reviscolà el seu delit de la controvèrsia i digué:
«No pot ésser que es prescindís tant dels valors entesos. Els morts haurien d'estar-se quiets, preferentment estirats a terra. Els fugitius agitats i afanyant-se. Els desapareguts no es veurien senzillament. Per molt que s'hi especuli, el nom fa la cosa, o almenys ajuda a indicar-la amb una gran aproximació».
El xicot va aturar-se. Era d'aquells qui es paren cada cop que prenen la paraula i replicar:
«Ja hi he pensat en això que dius. Deu tractar-se de la forma més òbvia de considerar l'assumpte, perquè respon a la manera humana de rebaixar-ho tot a la nostra mida. Els fets s'han d'ajustar a les coses que sabem i no a les que ignorem, oblidant que aquesta darrera actitud ens obriria un món molt més ample. Per què no pot haver-hi una vall com aquesta i d'altres, on els morts i els vivents tinguin ocasió d'exposar les seves diferències tot caminant? Això sense comptar amb la provisionalitat del camp que ens toca. Qui et diu a tu que demà passat, tal com vols i en virtut de la classificació que ens lliga, no ens trobarem estirats els uns, fugitius els altres, i la resta introbable o invisible? Potser ja tenim la fitxa plena. Ens espera només d'una signatura o d'un canvi de calaix».
L'almós rondinà una frase contra les filosofies populars i els fatalismes d'ús corrent. Però, en el fons, estava impressionat com jo mateix, i se'l veia alerta per no començar a tenir-se llàstima. La tarda queia, aleshores. Els homes del camp van encendre fogates, les flames de les quals van allargar angoixosament les nostres ombres. La llenya crepitava i la seva olor enfilava records com pedres d'un gran collar que ens ajupia amb el seu pes. De la terra humida va alçar-se un vapor que cobria els peus i les figures semblaven flotar quan caminaven o es veien estranyament mutilades quan s'asseien. Amb una espurna de crueltat innecessària i que després de tot també em torturava a mi, vaig dir a l'almós que se'ns preparava una bella nit de Nadal. Ell acotà el cap i em va saber greu burxar-lo. Parlant amb les dents gairebé closes, tornà a la seva obsessió i el soldat adolescent que ens acompanyava, per distreure'l, va posar-se a explicar que, d'una manera metòdica i regular, els altaveus del camp cridaven llistes de noms. Els afectats es reunien en grups per formar columnes que sortien amb el mínim possible de renou i no se'ls veia més. L'atzar volgué que la primera relació que ens tocà sentir hi figurés l'almós. La veu ressonà per la vall. L'eco repetí la darrera síl·laba del seu nom copejant-la per obscures fondalades. Jo anava a aconsellar-li que redactés de seguida una instància explicant el munt de raons que l'obligaven a reintegrar-se a la nostra brigada, però m'entrà el cansament de parlar contra el fat i em vaig limitar a ajudar-lo a recollir les seves coses. L'almós no volgué abraçar-me. M'apartà i ens contemplàrem durant una llarga estona.
«De tu depèn que visqui en el record»,
digué.
«Aboca'm, almenys cada Nadal, i aconsegueix que els meus ho facin».
«Però tu vius, almós»,
vaig contestar-li.
«Camines, et toco amb les mans i puc sentir-te. Potser el neguit ens fa exagerar aquest moment i el que passa és que te'n vas tan sols entre els fugitius».
I mentre es perdia en la boirada, barrejant-se amb altres ombres, el meu amic em contestà:
«No, això no. Encara temo més aquesta horrible mort petita».
La pluja cessà i apartaren l'escó perquè el foc cremava massa.
«I a tu, per fi, com van classificar-te? Ja que et veiem amb nosaltres, es pot afirmar que has conservat la vida».
«No ho sé. Mai no n'he estat ben segur. I a més ignoro que sou vosaltres. És incomprensible que, després de tants anys, conservem tots al damunt aquestes restes. Mireu-vos. Tu portes botes de soldat i tu una caçadora amb una ensenya. Tu segueixes usant una antiga gorra militar i tu no et separes de la teva cantimplora de campanya i aquesta palidesa que tenim».
«Això ho atribueixo al reflex del foc sobre les parets blanques».
«Potser sí, però tots sofrim, com xacres d'una senectut inexistent, al gotejar d'aquesta sang de la qual no ens atrevim a parlar mai. De vegades, un canvi d'esperit i no de temps ens fa sentir el mal de la carn oberta».
«Prova que vivim».
«Qui sap? O prova que la ferida és la menuda porta per on ens ha de passar tot el cos fins a desaparèixer. Hi ha tantes maneres de morir».
Un d'ells En Benuig proposà que parléssim d'altres coses, però llavors no hi havia cap tema. Procurant que els altres no se n'adonessin, cadascun d'ells es va prémer als costats, o al ventre, o al pit, o al cap, d'una manera sorda, insidiosa, estenent-se com la fronda d'una roja vegetació, els molestava el dolor aquell que volien bandejar de la conversa.